Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Els promotors del Parc Eòlic Tramuntana emplacen la plataforma i altres agents del territori a crear una taula de treball conjunta i a col·laborar en la lluita contra l'emergència climàtica. Tant és així que obren la porta a fer una prova pilot amb només 3 molins i 50 megawatts de potència per buscar consens amb el territori. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, d'aquest dijous 4 de novembre, el que podreu escoltar de forma íntegra d'aquí a just una hora. Ara en fem senzillament l'abans d'aquest i de la resta de temes que marquen l'actualitat d'avui. L'obra d'ampliació del centre d'atenció primària de l'Escala es podria licitar l'any vinent i executar-se els següents. Es farà un edifici annex, això suposarà l'esponjament i redistribució d'espais amb 10 consultoris més. L'equip d'arquitectes que ha elaborat el projecte va ser ahir a l'Escala per presentar-lo davant l'Ajuntament i també als responsables del CAP. El guardaespaldes, el musical, se suma a la llista de Billy Elliot i de Cantando Bajo la lluvia, les propostes fins ara anunciades pel grup que organitza sortides a Barcelona per gaudir del teatre musical. La sortida es farà el dijous 16 de desembre. Ja es poden reservar entrades a l'oficina de turisme. Esports. El Bellcaire de Pito Vall es queda sense el capità de l'equip, Josep Molines. L'exjugador de l'Escala ha explicat que el dijous 11 de novembre haurà de passar per quiròfan. I és que s'ha trencat els dos menics del genoll esquerre i també el quis de Baker. Recull d'agenda d'activitats culturals, destacant especialment el cicle de converses, literatura i ruralisme. Demà a les 7, segon lliurament o segona conferència. I dissabte a les 7 de la tarda, una altra conferència, aquesta sobre la col·lecció de Joan Puig i Guillot. Conferència de Mariona Seguranyes, completada després amb el màping de videodansa pinzellades en moviment davant la façana de l'església. Meteorològicament parlant, demà la posició de l'anticicló ens enviarà tramuntana amb algunes teranyines de núvols alts, una tramuntana que podria durar una colla de dies, una tramuntana a la que ja ens havíem desacostumat. De tot això en parlarem en detall a les 6. Ara continua el FAR, segona hora del magazín de Mar de Catalunya que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ona, malgrat Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala, Ràdio de l'Ametlla de Mar, Ràdio Municipal de Tarragona i el Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb el País Basc, interactiu entrevista sobre el tema de duanes, parlant amb Azu, i el preu del peix, avui connectant amb la confraria d'Arenys de Mar, parlant amb Martí Cadellans. Al punt de les 6, l'actualitat local, al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, que des de l'Escala elaboren l'Ali Giné, amb Montse Manent també a la redacció i locució, amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals que els dijous passen per la connexió eclèctica de John Jovigut i el Sound System. A partir de les 10, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, al punt de les 10, dues horetes, al punt de la mitjanit, reemissió de l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquesta segona hora el que farem, entre altres moltes coses, és parlar del transport marítim, un transport que aquests dies està posant i evidenciant la seva força, el seu pes específic, sobretot de cara a les compres nadalenques. Som en un moment complex, en un moment complicat, i el transport marítim és una de les causes que està obligant a que moltes empreses i de fet, molts consumidors hagin de reconduir les seves necessitats activitats o reconduir les seves compres degut a la dificultat que hi ha als ports arreu del món per transportar mercaderies. Per diferents qüestions, si ho voleu, les treballem, les expliquem i d'alguna manera les portem a l'antena d'aquí tot just uns minuts. I és que el transport, sobretot de cara al proper Nadal, serà protagonista en aquesta segona hora de programa. Una hora que, com sempre, acabarem coneixent el preu del peix i que, evidentment, acabarem ja de nit. I és el que té després de la canvi d'hora que vam fer el passat cap de setmana. Estem perdent minuts de llum al dia i això està fent que cada cop es faci de nit més d'hora. Arribarem al dia més curt, el dia més curt de l'any, per tant, la nit més llarga, el proper dia 21 de desembre, que comencem novament a guanyar minuts al dia. És d'aquelles èpoques en què, sumat al fred, la humitat i tot aquest ambient, doncs a molta gent el convida a quedar-se a casa, a fer un bon cafè, una bona infusió, una bona tassa de xocolata o un got de caldo i gaudir d'un bon espai de ràdio, com és el cas del nostre. Estarem amb vosaltres fins les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I en aquest viatge que sempre ens agrada fer quan comencem la segona hora del programa, els dijous ens ve de gust i molt viatjar cap al País Basc i nos gusta sempre establecer contacto con la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y en concreto con su secretaria general, Miren Garmendia. Miren, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos? Veo que andamos, ¿eh? Estás de viaje, en movimiento.
Ya puedo hablar perfectamente.
Bien, porque son seis los que te quitan, o sea que mejor andar así. Miren, si me permites, nos quedó pendiente la semana pasada una cuestión relacionada con el relanzón, una especie de mucho valor gastronómico y que es muy poco conocida.
No se ve en las pescaderías y bueno, yo la se conoce más por la conserva, ¿no? Algo de regazo, pero el nivel de consumo aquí tampoco es residual, no es muy apreciado, pero bueno, cuando no, pues descubrimos este tipo de especies, ¿no? Y como los barcos nuestros de cerca tienen las cuotas ya prácticamente agotadas, pues bueno, pues se han descubierto el relanzón, que la industria conservera pues lo ha apreciado, pero bueno, nosotros hemos tenido ocasión de ofrecerlo y al consumo al fresco,
¿sí?
Y bueno, ha tenido bastante aceptación, o sea que es un pescado que entiendo que se puede comer también en fresco y se debería de ofrecer también en pescadería. Porque hay que, bueno, igual enseñar cómo hay que prepararlo y qué tipo de recetas pueden ser las más adecuadas para comer este pescado en fresco.
Fíjate, y además invito a que los oyentes lo hagan, solo hace falta entrar en Google y poner relanzón y ves cómo está presente en muchas webs de alimentos gourmet, es decir, en muchas webs de comidas de alta calidad, de comidas especializadas y tal, una de las propuestas que hacen es precisamente este, el relanzón. Muy curioso el tema, ¿no?
Pues
Pues esto es cuestión de que los consumidores también lo vayamos pidiendo. El otro día hablábamos aquí también de especies con escaso valor económico, pero mucho valor gastronómico, y lo que nos animaban desde las cofradías, desde el sector pesquero, es a que la gente lo pida, que la gente vaya a la pescadería y pida que le sirvan esta especie, ¿no? Pues era evidente que esto acabaría pasando con Puede Ausentía.
Bueno, yo recuerdo hace muchos años el verdel tampoco, el verdel de Zaballa que le llaman ellos allí.
Sí.
Tampoco aquí, por lo menos en el País Vasco, estaba en las pescaderías. Y hoy en día, bueno, se ha hecho, yo creo que hay un trabajo importante, se valora y está entre las pescaderías. Entonces,
pues
hay que enseñar y hay que educar.
Miren, nosotros lo seguiremos haciendo todos los jueves hablando contigo y el resto de las horas de la semana en el FAR, contextualizando siempre esta promoción del consumo de pescado. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buen viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso. Aquest migdia veia unes imatges, unes fotografies de l'Evergiven. L'Evergiven és aquest mega portacontenidors que va quedar creuat allà al canal de Suez i que durant uns dies va tenir tot el transport, i unes setmanes de fet, per ser rigorosos, tot el transport de mercaderies via marítima doncs han estat de xoc. Les fotografies des del vaixell, des d'unes drassanes xineses, on ara mateix l'estan reparant dels danys que va patir després de topar contra la terra. Bé, aquest va ser un cas que ens va permetre visualitzar la importància del transport marítim, però és que des d'aquell moment fins a l'actualitat, les notícies que ens arriben del transport de mercaderies via marítima no fan que preocupar-nos cada cop més. Les darreres ens parlen de les dificultats que hi haurà per tenir accés a compres de cara a les properes festes de Nadal, que els Estats Units ja ho tindran d'aquí un parell de dies amb el dia d'Acció de Gràcies. Però és que és molt més profund i va més enllà. Avui mateix apareixien dades al diari que parlen d'una caiguda de la venda de cotxes de més d'un 20%, no perquè la gent no vulgui comprar-ne, que en molts casos no pot, sinó perquè les marques no poden servir-ne, perquè no poden produir-ne, perquè falten xips. I els xips falten perquè falten matèries primeres. I aquí podríem començar a parlar d'ampolles de vidre per embotellar alcohols, fins i tot productes farmacèutics que no arriben de manera fluida. Volem parlar-ne de tot això i volem saber-ne en quin context i en quina situació a hores d'ara ens trobem. I per això ens anem cap a Tarragona, Andrés.
Sí, perquè volem saber doncs, com funcionen les duanes, com es tributa, qui gestiona tot aquest sistema. Volem saber com és possible la realització d'aquest comerç internacional doncs, que segueix unes directrius, unes regles que potser no són molt conegudes per tots, però que estan molt organitzades. De fet, aquí a la URB, la Universitat aquí a Tarragona, ha estat la primera en crear una càtedra de dret duaner a Europa. S'imparteix actualment un màster en duanes. Volem conèixer doncs, a tot les interioritats d'aquest àmbit i per aquest motiu avui hem convidat a l'Àngel Urquizu Cavaller, que és catedràtic en dret financer, doncs per explicar i per saber en què consisteix tot plegat. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Andrés.
I gràcies per acceptar la invitació del FAR. Doncs ho estàvem comentant, no? Aquest comerç internacional, aquestes regles, aquestes directrius, una miqueta el que és el dret duaner, no?
Sí, a veure, nosaltres la càtedra, precisament, aquí tenim la Fundació Duanera, que és el grup d'Arola, que és precisament ens finança aquesta càtedra d'estudis duaners, perquè és el gran desconegut aquest tema jurídic dins dels plans d'estudis de dret. Llavors, hem vist precisament que hi havia una necessitat de que molts estudiants ens demanaven coneixements jurídics duaners, i no hi havia. No ho donàvem als plans d'estudi, donàvem dret financer i tributari, donàvem dret mercantil, però no donàvem dret duaner. Ara estem intentant solucionar precisament els nous plans d'estudi, introduint aquesta vessant jurídica, i encara així és complicat. Bé, és complicat perquè el món duaner és molt restringit, hi ha poques persones que ho treballen i poques persones que tenen coneixement. Nosaltres, per exemple, ara hem tingut el reconeixement en aquest màster de dret duaner de la OMA, de l'Organització Mundial de Duanes, l'hem tingut com a oferta formativa la primera a Espanya en què està reconegut per l'Organització Mundial de Duanes com a oferta formativa reconeguda en matèria jurídica duanera. Això per Tarragona jo crec que és molt important, per Catalunya, i realment és un tema que ens agrada, que estem començant, portem ja 3 edicions d'aquest màster, i el que provem precisament és de que hi hagi aquí gent preparada i que treballi en temes de duanes i marítim. Amb l'autoritat portuària també volem col·laborar i bueno, estem en aquest tema.
Clar, les duanes al final estan dividint, organitzen una miqueta tot l'espai, no? També en el mar, en aquest cas.
Aquí, a veure, tenim el tema de les importacions de béns, tot el tema de, evidentment, dels arancels aduaners, del que és la part tributària de duanes, i després està tot el tema logístic de transport. Bé, aquí els dos són grans problemes. El que ens trobem ara en aquests moments és tot el tema de les matèries primeres, no? I, per exemple, el que s'estava comentant fa un moment, doncs clar, aquí ens trobem amb imatges, no? Com, per exemple, a Ningbo, al port de Xina, el tercer més gran del món, que l'havien tancat per la Covid, no? Aquestes imatges, la gent ho veu, dius, ostres, un port que té un tràfic anual de contenidors immens, tancat. Veiem que hi ha cues a Long Beach, a Los Angeles, als ports amb cues de vaixells, de grans contenidors, de 4.000 a 7.000 contenidors per vaixell, que estan fent cua per entrar al port. I clar, cua de 27-28. Tot això que provoca? Doncs aquesta situació que estem vivint.
Es troben també amb tot el trànsit, aquest tap que hem comentat moltes vegades, i es troben amb les duanes també, que imagino que també aniran més, amb més feina.
Hi ha alguna estadística de gent que treballa precisament a duanes, dels minuts que superen cada contenidor a nivell d'un port o un altre. Bé? Clar, o sigui, per exemple, la Xina són dels més ràpids i els Estats Units també, però el problema que tenen és que ara no donen abast, no donen abast, i això anirà, o sigui, anirà més. O sigui, ja no és un problema de transport marítim, que el transport marítim, evidentment, hi ha manca de transport, sí, però es veu que per les estadístiques que estan dient s'estan omplint els contenidors però amb les rutes que donen diners. O sigui, clar, o sigui, tothom està anant cap a les rutes que realment són les que donen el benefici. Llavors, clar, els contenidors estan anant a aquests ports, s'estan massificant, i en canvi en altres jocs ja no hi ha la necessitat de contenidors de tot el que li estaven... o sigui, hem vist després de la Covid que a nivell mundial s'ha reorganitzat absolutament tot, hi ha una necessitat de consum final molt gran, i estem veient precisament de que les jurisdiccions que ho estan demanant, uns perquè no els arriba i altres perquè els podria arribar, però no tenen la logística apropiada per fer front a aquests contenidors.
Quan nosaltres veiem entrar un vaixell porta contenidors a un port, quan nosaltres veiem un vaixell porta contenidors a un port, el que veiem és que aquest vaixell entra a port, ve una grua, normalment mecanitzada, i agafa els contenidors i els va apilant una sobre l'altra amb una superfície portuària. Això és el que veiem i això és el que sabem. Però quins processos passa un contenidor quan és, ja no dic carregat, que també n'hauria de passar, i també li demanaré que me'ls expliqui. Quins processos passa un contenidor per quan és descarregat?
A veure, aquí precisament és l'agència tributària, és el primer, o sigui, aquí tenim la Unió Duanera Comunitària, això és un procés d'aquest, o sigui, quan parlem de duanes hem de pensar que tenim un codi duaner de la Unió Europea, una situació idèntica per la Unió Europea, pels països de la Unió Europea. Per tant, l'entrada als nostres ports és igual que podria ser via Rotterdam o via, o sigui, València o via Tarragona. Bé? Llavors, si estem arribant al port de Tarragona o al port de Rotterdam, doncs tenim uns problemes. Primer és duana, l'agència tributària, en aquest cas espanyola, és la que controla la duana d'aquí de les nostres fronteres i fa tot el control que és del contenidor. Però la situació que s'està donant no és per problema de gestió administrativa duanera. El problema precisament derivat és de que les grues, com vostè ha comentat, són les mateixes. O sigui, hi ha les mateixes grues, hi ha les mateixes persones, els mateixos estibadors, les mateixes persones que estaven gestionant tota l'entrada d'aquests contenidors. No són més, són els mateixos. Clar. Llavors, el transport derivat precisament d'aquests contenidors, si després hi ha que portar-los en camions i demés, els camioners eren els mateixos que hi havia abans, o menys, perquè derivats de la Covid, moltes empreses de transport també s'han tancat. Llavors, és tota la situació que no és un problema administratiu de duana, sinó és un problema estrictament de logística, al meu pare.
És evident que és un problema de logística. També li volia preguntar sobre la logística, no? Però el tràmit de duaner que es fa,
de
duana, és a dir, aquest contenidor, què s'ha de fer? S'ha d'obrir, mirar què hi ha dintre, en funció de què hi ha dintre es paga una tassa o es paga una altra, és a dir, què es fa?
A veure, tots els contenidors tenen una sèrie de béns, hi ha que veure, identificar exactament aquests béns, tenen un valor en aduanes, i d'aquest valor en aduanes, doncs, surt l'arancel aduaner comunitari en aquest cas. Llavors, hi ha que pagar aquests impostos, precisament en funció dels béns i en funció de l'arancel que tingui aquest bé.
Allò que porta dintre.
Això ho gestiona l'agència tributària, i evidentment no tots els contenidors són revisats, bé? Alguns són revisats, altres no, però el que sí que està és la relació de béns, que és el que directament administrativament es gestiona.
Correcte. Quant temps triguen en fer-ho això, més o menys per cada contenidor?
Això sí que hauria de respondre un agent de l'Agència Tributària, perquè totes aquestes dades, quan les preguntes, és com la pregunta típica que es fa de i cada quants contenidors es revisa?
Clar,
doncs
no se
sempre sap. La resposta és aleatori i no tenim un compte d'aquestes històries. De tota manera, hauria que parlar-ho directament amb alguna persona de l'Agència Tributària de la Dependència de Duanes.
I una altra qüestió que em genera interès, i veurà per què, ara vaig cap a... Per fer un compte ràpid, però quan triguen més o menys en descarregar un contenidor d'un vaixell?
Bueno, a veure, per exemple, turístiques a la Xina són, em sembla, són 74, entre 40 i 74 segons. Val? O sigui, estem parlant de...
Per contenidor.
O sigui, ho dic perquè estem parlant de molta rapidesa, entre Estats Units i... O sigui, estem parlant d'un minut de descarregar un contenidor. O sigui, ho dic perquè per nosaltres, vist així i sentint-lo, diem, sí que van ràpids, no?
Sí.
Clar, si parlem d'un contenidor que abans, o sigui, en el transport, després en la situació post-Covid, la situació ha sigut de que de 4.000 contenidors que es carregaven, generalment, es veu que estan intentant carregar-los fins a 7.000 contenidors. Clar, estem veient aquestes grans naus, doncs si abans el normal és que portessin contenidors, ara el benefici s'està donant molt ràpidament, intenten carregar-los al màxim que poden. Clar, amb el màxim que poden vol dir que si multipliquem 7.000 contenidors de descàrrega d'un vaixell per un minut, Clar. Doncs comencem a sumar i veiem la cua que hi ha, doncs, clar, i l'espera que estan aquestes naus fora i que han de pagar, i estem parlant de determinats béns, però clar, si parlem de béns consumibles, tot això és un altre cost. O sigui, vull dir, perquè clar, es va sumant tots els costos i al final ens dona aquesta situació.
Miri, jo he fet el càlcul. Mentre vostè estava explicant-me tot això, jo estava calculant. I he agafat com a valor, d'acord, aquests vaixells que hi ha a Long Beach, que són uns 27, d'acord? 27 vaixells, he calculat de mitjana cada vaixell uns 5.500 contenidors i he calculat que triguin un minut i mig a baixar cada contenidor. D'acord? Uh-huh. Més o menys. N'hi haurà més, n'hi haurà menys. I m'ha sortit que per buidar aquests contenidors que hi ha ara mateix només a Long Beach, vull dir, perquè els oients ho tinguin clar, trigarien 155 dies, és a dir, més de 5 mesos. Uh-huh. És a dir, per alliberar aquests contenidors que ara mateix tenim carregats a un vaixell, als vaixells, trigaríem aproximadament uns 5 mesos. Segur que aquí hi ha solucions intermitges, perquè si s'hi posen 5 grues ja només és un mes, però és igual, és un mes. És a dir, és un mes per descarregar tots aquests contenidors. Aquest és el problema.
Clar, és que el problema és precisament que les instal·lacions no estaven preparades per la situació post-Covid. Si realment s'hagués pensat que podíem arribar a aquesta situació, doncs segurament s'haguessin buscat mesures. No s'ha fet i estem jugant amb la mateixa situació que teníem fa 2 anys, però amb la mateixa situació, clar, el món no és exactament igual. Però clar, fer determinades despeses financeres, per exemple, aquest problema no s'està originant, o sigui, no s'està originant, no s'està produint als ports d'Espanya, o sigui, nosaltres no tenim aquest problema. Llavors, clar, on s'està produint no havien pres les mesures. Si a Xina, per exemple, estan veient que ara hi ha altres casos de Covid, com ens trobem que el port de Shanghai, el port de Ningbo una altra vegada, o grans, com ja parlant per Dalian i de més ports, que, o Tianjin, que són ports que, bueno, que estan portant, doncs, dels 15 ports més grans del món. Doncs clar, si aquests ports tenen un cas de Covid, simplement un cas de Covid, i amb les autoritats xineses que estan precisament en un cas ja tancant absolutament tota la instal·lació, doncs ens podem trobar, doncs, bueno, que la situació sigui molt més complicada.
Nosaltres no tenim aquest problema perquè en el context del transport de mercaderies mundial som molt, molt petits.
Molt petits.
És a dir, tant de bo tinguéssim aquest problema. Això vol dir que quan no hi ha Covid, això és oli amb un llum, però no és el nostre cas. Però clar, per molt petits o molt grans que siguem, si el port de sortida no funciona, és a dir, si allà on fabriquen les coses, que és a la Xina, aquests tios no fabriquen i no transporten, ja podem tenir ports grans o ports petits, que la cosa no funciona. Entenc que la cosa va així.
Exacte. Estem en el món globalitzat i el món globalitzat ens afecta a tot. I aquesta és la primera i ens la trobem i diem, no, si nosaltres no podríem derivar, o sigui, cap a ports de... No, és que és el que hi ha. No hi ha una altra situació i nosaltres no podem fer res. Només esperar, doncs, que la situació, evidentment, o sigui, per exemple, Xina té un problema molt gran amb el tema de les matèries primeres. Ells necessiten carbó. Clar, si no els arriba el carbó, doncs tota la maquinària d'allà també s'és reduint. Ells són més exportadors que importadors, però ara necessiten importar carbó. Mm-hmm. O sigui, ho dic perquè si, per exemple, Xina sí que agafa les mesures necessàries, són governs que realment, quan veuen un problema, li posen una resposta ràpida. Podríem dir que Xina, la República Popular Xina, és molt més ràpida, entre cometes, fent solucions que els Estats Units. Bé, o sigui, ho dic perquè als Estats Units, si la situació del Biden era que si falten camioners, doncs que els paguin més...
Ah, sí, 90.000 euros cobren els camioners. Dòlars, perdó. Sí, sí. 90.000 sí, sí. Dòlars els camioners americans, els hi han promès.
Clar, o sigui, però si la solució simplement és que els paguin més... Pues no sé si és la més adequada, no? O sigui, evidentment és qüestió de diners, segur, però també serà qüestió de que hi haurà que facilitar empreses de transport. Clar. Bueno, hi haurà que buscar solucions. Amb això entre cometes, jo tinc més confiança, per exemple, amb la Xina que amb els Estats Units. Però el problema de la Covid, de que Xina, en tema sanitari, està molt estricta. I com no solucionem el tema Covid, doncs veurem què passa amb aquesta, amb aquesta situació per Nadal, i no per aquest Nadal, sinó per l'any que ve.
Però escolti'm, la Covid ja fa un any i mig que està amb nosaltres. És a dir, la Covid va començar al març del 2020. Per tant, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre. Un any i 8 mesos. Per què rebentar aquest tema? És a dir, per què no va començar a... Quan dic rebentar, vull dir per què ara això eclosiona i ara tenim el gran problema global de transport de mercaderies. Per què aquest problema no es va donar fa un any?
A veure, jo crec que són tempos, i un cronograma de, precisament de consum, el que diem a Europa i als Estats Units, els països més desenvolupats, hem començat a veure una altra vegada l'alegria de viure i de consumir. I això ha originat precisament aquesta forta demanda d'absolutament tots els productes, i clar, ens venien de Xina, i Xina en aquest tema estava al 30% de producció real. O sigui, ho dic perquè ells, els magatzems seus i els estocs no estaven fabricats perquè no es fiaven de que nosaltres demanéssim. Si haguessin ells continuat la fabricació com podien, perquè ells no tenien problemes de Covid, segurament doncs no tindríem aquest problema de no subministrament. Però tots els empresaris xinesos, doncs com els d'aquí, com tothom, doncs tenen por, i doncs els seus estocs no eren majoritaris, i quan nosaltres hem necessitat aquests béns, doncs hi havia els que hi havia. Aquesta és la meva opinió. No sóc economista, o sigui, perquè estic parlant aquí moltes coses que segur que alguns economistes estan dient, mare meva, aquests de dret parlen de tot.
Clar, parlem dels estocs que tenien a la Xina, també amb els problemes de la Covid, la producció, però a més hem sortit de la Covid, ho hem comentat, hi ha més ganes de comprar, i a més també s'assuma les vendes a distància i també la problemàtica que hem comentat abans de l'entrevista amb AliExpress. Àngel.
Sí, tot el tema del comerç transnacional, doncs una de les parts precisament és aquestes plataformes, no?, que fan vendes a distància. Clar, per exemple, ara nosaltres hem transposat una sèrie de directives europees al nostre IVA. Sabem que l'IVA és una directiva europea que es basa en totalment en la Unió Europea, igual que he parlat del Codi Aduaner de la Unió Europea, també parlem de l'IVA a nivell d'Europa. Doncs ens trobem, per exemple, que abans nosaltres rebíem determinats béns que compràvem, per exemple, a AliExpress i que venien de Xina, i que a més amb el tema aquell de que hi havia l'exempció de l'IVA fins a 22 euros, doncs molts béns que compràvem, doncs tot passava per la frontera i no teníem cap problema ni de duana, perquè no arriba a 150 euros, ni d'IVA, perquè eren 22. Clar, això hem transposat les directives, hem modificat la normativa, el Reial Decret aquest 7/2021, i ens fa precisament que ara ja no tinguem cap mínim exempt. Per tant, tot el que passa per la frontera, va, d'importació de béns, de Xina o d'on vingui, ja no té un mínim exempt. Per tant, tot està subjecte a IVA. Llavors, si comprem una ràdio que costa 15 euros, els 15 euros amb IVA. Llavors, clar, això ens hem trobat, per exemple, gent que diu, clar, ara el que estava comprant per AliExpress és més car. Bé, i són aquestes situacions que s'estan donant tot post-Covid, i fa que també que ens trobem en aquesta situació de que tothom pensa de què està passant, no? I són situacions simplement normals, perquè això venia d'una directiva del 2017, o sigui que la transposició és en el temps, i és una situació que, per exemple, AliExpress ràpidament s'ha donat d'alta amb el sistema de ventanilla de finestra única, l'IOS, i ràpidament doncs està gestionant cobrar ells l'IVA i després ho ingressa directament a la nostra agència tributària. O sigui, ho dic perquè no notem tampoc tanta diferència en els preus. Però sí que és tot el que se suma, i al final crea aquesta paranoia, no?, de que no ens arribarà el Black Friday, el que no tindrem Nadal. Jo crec que tindrem de tot.
Però... Clar, això li volia preguntar, sí, sí. No? Aquesta paranoia, però al final tenim aquí tots els contenidors a San Francisco, no?, a Los Angeles. Tindrem el Black Friday o no?
Jo ja dic que no sóc economista, però jo crec que de moment, jo crec que Amazon, per exemple, diuen que tenien estocs molt grans, bé, i AliExpress també els tenia en la part espanyola, no en la part xinesa que havien de venir. O sigui, ho dic perquè jo crec que les grans plataformes sí que estaven preparades. Llavors jo crec que, per exemple, en Espanya no patirem aquest Black Friday o no patirem el Nadal molt. Clar, una altra cosa és que després la joguina més, que més buscada als Estats Units o més buscada al món, doncs que se la quedin als Estats Units i no arribi mai aquí. Doncs podria ser. Bé.
Clar, però no afecta ara, però això podria afectar en uns mesos després del Nadal. Clar, i de la campanya, no? Aquesta bola de neu, això és, no, no arriba, però...
Això és el que estan dient de Nintendo, no? De les Nintendo.
Sí,
de
sí.
Que estan, de que, clar... Estan ralentint, diguem així, la venda perquè pugui haver subministrament de gènere, no? Clar que ens podem trobar. O sigui, això hi ha que buscar solucions i per això espero que tinguem els governants d'Europa i dels Estats Units apropiats per prendre les mesures. O sigui, a veure, la Xina, per exemple, sempre ha intentat el tema ferroviari. O sigui, perquè, clar, és, en transport comercial, és una de les, o sigui, si parlem que el marítim és el 90% del mundial, a veure, doncs en altres hem de provar el ferroviari. I no basta tenir una línia de simplement de Madrid a Xina amb un al mes i no sé què, no. O sigui, haurem de buscar els recursos, i Europa haurà de buscar els recursos. Ja al marge dels Estats Units, completament, al meu parer. O sigui, Europa ha de ser la Unió Europea, i nosaltres hem de prendre decisions. I si aquestes decisions tenen que anar en l'aspecte comercial, doncs, precisament de la mà de Xina, doncs, jo sóc molt partidari i, com ha pogut comprovar l'Andrés, que després li he ensenyat un llibre del tema que he escrit sobre Xina, sóc un especialista bastant en temes tributaris de Xina, i el tema econòmic, jo crec que Europa no pot estar d'esquenes al que són una segona potència mundial econòmica.
Deixa'm canviar-te un moment el focus, si em permets, i com que has dit que no hem de patir perquè tindrem regals de Nadal i tal, doncs vaig intentar crear alarma per una altra banda, que és això que ens agrada molt als periodistes. Escolta, Johnnie Walker, Cardhu, Absolut, Seagram's, són marques que venen de la Gran Bretanya i que ja s'ha dit que hi ha problemes d'abastiment. De fet, Moët Chandon està enviant la seva producció de cava precisament als països asiàtics, perquè bueno, allà li estan pagant el que demanen i més, i per tant a la gent que li agrada el xampany francès i el Moët, que és el més comercial, per entendre'ns, doncs podrà se'n quedarà sense aquestes festes. Ens parlen de problemes del sílice, perquè no es poden, no arriba a sílice i per tant no es poden fer ampolles de vidre, ens parlen de problemes d'etiquetatge, ens parlen de problemes de transportistes, vaja, que pot ser que els Nadals ens arribin mancats de licors i destil·lats.
Sí, no sóc molt optimista, amb el tema de licors.
Veus? Ja, veus? Ah, no, tenim una alarma que crea. Home, ja
licors,
estic content.
No.
També, la consola sí, però
també és veritat... Escolta, ratafia, tu. Ratafia, sí, que sí. D'això no em falla mai. No digues,
però també és veritat que amb algunes d'aquestes begudes alcohòliques no només les fabriquen al Regne Unit. O sigui, ho dic perquè ells tenen fàbriques fora del Regne Unit. O sigui, ho dic perquè podríem trobar-nos que algun dels whiskies que nosaltres prenem i que ens pensem que són allò Glasgow,
sí?
Doncs són d'altres fàbriques que no estan precisament al Regne Unit. Llavors també ho dic perquè igual ens podem trobar que tinguem alguns d'aquests licors que nosaltres fem servir habitualment que venen d'altres plantes que no estan al Regne Unit i podríem tenir la sort en aquest sentit. Encara que després, o sigui, ho dic perquè... Hi havia unes plantes, per exemple, de whisky, sí. No la marca, a la Xina, i que, clar, quan prenies el whisky escocès de la Xina i l'ampolla és la mateixa, l'etiqueta és la mateixa, però el gust... No sé.
No ben bé.
Jo no sóc escocès, però a mi no m'ho semblava. Igual era simplement ciència-ficció, val?
Però sí que és veritat que amb els destil·lats hi pot haver problemes, eh?
Sí, sí. Vaja. A veure, tot el que són producció petita i demés, i el Regne Unit està en una situació en aquest moment complicada, val? Tot el tema de la seva logística està complicada. I també del que dèiem abans de governants, doncs els governants del Regne Unit sembla que Covid i post-Covid no estan molt encertats.
Però deixa'm preguntar-te una cosa, Àngel. A veure, a mi em fot molta gràcia això de la Gran Bretanya, eh? I si vols ho comentem, però... Perquè el tema és, hòstia, quants anys portaven discutint-se sobre com fer el Brexit? I això de les duanes, no és nou, vull dir, les duanes hem tingut un munt d'anys, no? Dia vas a Andorra i passes una duana, és a dir, que com pot ser que ningú preveiés això? O com pot ser que ningú se'n preocupés d'això?
A veure, no és que ningú es preocupés, és que precisament és que les negociacions encara s'estan fent. O sigui, trobem el problema sempre que hem tingut, a nivell d'Espanya, de Gibraltar, bé, en tot el tema de que hi havia de contraband i zona offshore, amb multitud d'empreses que no tenien activitat econòmica, que estaven situades a Gibraltar, i clar, per la pròpia situació d'Espanya i amb els seus treballadors allà, doncs s'han estat negociant unes condicions bé de frontera i de duana, que actualment estan una altra vegada parlant-se, o sigui, no estan definitives, i ells mateixos, amb el tema d'Irlanda, doncs la seva frontera amb Irlanda del Nord i demés, ho dic perquè estan encara en negociacions, i sobretot el que estàs preguntant, realment per què no es va negociar en el seu moment i perquè no era un tema definitiu, doncs es veu que la Unió Europea no ha pogut aconseguir que s'arribi a uns pactes finals en aquests temes, i per això encara els tenim davant, o sigui, perquè no són problemes solucionats.
És a dir, que el que...
Són temes candents.
El que decidim, o el que passi avui amb el comerç i amb el viatges i els transports des de la Gran Bretanya, no té per què ser el que passi d'aquí mig any, o d'aquí un any, o d'aquí dos, quan definitivament es tanquin els acords, si és que algun dia es tanquen.
Exacte. Determinats temes encara estan pendents de decisió final.
Això és curiosíssim. Bueno, i aquí hi afegim tot el tema dels camioners, no? Que com que ara ja no són europeus, la gent que no és europea ja no és ciutadana britànica, per tant, va haver de marxar, els van mig fotre fora, o pràcticament fotre fora, i per tant, bueno, pues, com ha passat a moltes ciutats, no? Que amb els taxis o amb altres serveis que estan en mans dels nouvinguts, i per tant, doncs, s'han trobat sense camioners, sense transports.
Exacte. A veure, el Brexit està clar que els acords estan definitius en molts temes, però hi ha altres temes que s'han de tancar definitivament, i com és una negociació, que a més quan negocies un tema te diuen que l'altre no era definitiu, però la Unió Europea s'ha trobat amb molts problemes, amb el Regne Unit es trobarà.
Doncs no deixa de ser curiosa la situació. Escolta, tenim un futur ben galdós amb això, em sembla.
Sí, a veure, aquí, per exemple, la Fundació Donera fa un munt de... Clar, els empresaris estan molt preocupats amb el Brexit. S'han fet molts seminaris i demés pels empresaris per veure quina és la situació real post-Brexit. I clar, o sigui, això són situacions que afecten molt a l'empresariat d'aquí, ja no només pel tema, evidentment, de tot el, o sigui, tot el tema de que hi ha un, o sigui, que el Regne Unit teníem unes relacions econòmiques complexes amb ells. Tot això, el Regne Unit, si mira cap a un altre costat, realment farà molt malament. O sigui, no pot quedar-se d'esquenes d'Europa.
I amb tot això, Europa s'està també modernitzant pel que fa a les duanes, no? Amb aquesta intel·ligència artificial, no? També que s'està implantant.
Bé, o sigui, a veure... això és l'inici, bé? La intel·ligència artificial aplicada precisament a tot el tema d'importació de béns. Estem parlant de què entra per la duana d'Europa, bé? El que entra per la duana d'Europa, o sigui, nosaltres estem parlant de que en el futur Europa està buscant temes mediambientals, temes fitosanitaris, o sigui, protecció del que entra a nivell d'Unió Europea, a nivell de béns. Sí. Llavors, la intel·ligència artificial, amb aquest anàlisi de dades via blockchain, amb un algoritme que estigui veient realment el que pot entrar i el que no pot entrar, això podria ser, de cara a la Unió Europea, un estalvi d'esforços i de més. Parlàvem dels contenidors, de quant tarden, no sé què. Tot això, si arribem a Europa, i Europa està treballant en aquests temes d'intel·ligència artificial, doncs el que faria és que la rapidesa dels ports i de la introducció de béns fos molt més gran. Llavors jo crec que tant la Unió Europea, per exemple, com Xina, són comunitats que estan treballant molt fort amb el tema de la intel·ligència artificial i poder donar resposta futura administrativa a tots aquests temes que ara estem parlant i que veiem que tot és ralentitzar i tot és pèrdua de temps, quan es podria fer un algoritme que realment la màquina que aprèn, no?
Sí.
La learning machine, que aprengui i que digui, doncs aquest bé ve de tal lloc i aquest bé, a més de que ha respectat tot el tema mediambiental en origen, doncs arriba a la Unió Europea i directament té aquest arancel, doncs té després efectes d'IVA el que té i ja entra directe en un canal verd, un canal verd ecològic de la Unió Europea. O sigui, això s'està treballant i s'està iniciant, bé? O sigui, hi ha moltes persones que el que volem precisament és que la Unió Europea vagi per aquí, que sigui la més avançada en aquests temes, no només de duanes, de tot, bé? O sigui, parlem de protecció mediambiental, que sigui protecció mediambiental. I el tema de duanes, nosaltres hem de protegir la Unió Europea, i el que entra i el que surt. Però nosaltres, sobretot, hem de pensar en què entra, bé? El tema de duanes és fonamental, doncs, aplicar les noves tecnologies i tot el tema aquest de la intel·ligència artificial, el blockchain,
clar,
per configurar la realitat de nostre estat, que és la Unió Europea, si realment volem anar per aquí, clar.
Mentretant, jo he après a fer uns ninos de trapillo per aquestes festes de Nadal, que és el que sembla que regalaré als meus nebots, perquè si espero que arribin les joguines convencionals, mentre arribi el blockchain, això ho hem de resoldre d'alguna manera. Àngel, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda i aprendre molt, i preocupar-nos menys, eh? És a dir, en aquest sentit, sóc tan optimista com tu, no? Jo penso que al final ens en sortirem, no? Tot i que vivim en un país on la gent està comprant camping gas perquè té por de quedar-se sense llum, però bé, esperem que això no passi i confiem en que la intel·ligència artificial ho arregli i la intel·ligència humana faci que també avancem en aquest sentit.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A tu i bona feina, que vagi molt bé.
Gràcies, continuem treballant en aquests temes i algun dia estaré a la vostra disposició per continuar xerrant i parlant del que vulgueu.
Home, gràcies. Espero que molts dies i que puguem xerrar molt sovint, perquè la veritat és que cada cop que parlem amb tu aprenem, vull dir que encantats, ha estat un plaer. Fins la propera, gràcies.
Gràcies.
A veure, Andrés, que vagi bé també.
Fins ara.
Escolta'm, fes un control d'un contenidor, aviam que ja...
Ara anem al port, a veure
vale,
com està.
Tu fot un ull, aviam si el que posa el paper és el que hi ha dintre.
Si coincideix.
Exactament. Vinga, fins ara. Adéu.
Adéu.
I mentre fem camí cap a les 6 de la tarda, què us sembla si, després de parlar de duanes i coses tan complexes, repassem una mica la tradició, anem a saber i anem a conèixer un nou refrany de la mà d'en Jordi Garcia.
Guapesa sense enteniment és com barca sense vent. És a dir, si falta l'element principal, els elements secundaris no tenen raó de ser, entenent com a element secundari la guapesa o la bellesa. Però a veure, si parlem d'enteniment, podríem dir que un dels seus sinònims vindria a ser la intel·ligència. I què és realment la intel·ligència? Si us hi pareu a pensar, acabareu arribant a la definició que diu que és la capacitat d'un agent, d'una persona, per afrontar i resoldre amb èxit situacions i problemes nous o desconeguts. Tot i això, aquesta no només és la qualitat humana, sempre ha estat objecte de diverses discussions per part de científics, filòsofs, psicòlegs i fins i tot escriptors. De fet, sembla que no podem parlar d'una intel·ligència estàndard, sinó que hauríem de parlar d'un conjunt d'elements que el formen, al nivell del qual s'ha d'avaluar, entre els quals també hi ha la creativitat. M'he dedicat a recollir frases famoses sobre la intel·ligència. A veure què us semblen. Perquè en què consisteix realment la intel·ligència? Doncs bé, aquestes frases de diversos autors, ja sigui del passat o del present, podem donar certa resposta a la pregunta de què és la intel·ligència. Alguns diuen: la capacitat d'observar sense jutjar és la forma més alta d'intel·ligència. Per altra part, Einstein deia: la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar. Tenim més definicions. Per exemple, diuen que la intel·ligència és notar que les coses són rellevants. En un món complex, la intel·ligència consisteix a ignorar les coses irrellevants. Jorge Luis Borges deia: el dubte és un dels noms de la intel·ligència. Altres definicions podem trobar: ens van donar intel·ligència per poder dubtar. Bertolt Brecht Deia, la intel·ligència no consisteix en no cometre errors, sinó en esbrinar com obtenir benefici immediatament. Kant, en aquest sentit, també referia a la intel·ligència com la intel·ligència d'un individu es mesura per la qualitat de les incerteses que és capaç de suportar. Les cites més boniques sobre la intel·ligència com a qualitat principal fan referència a aquests termes. Llavors, allà on el cos no pot o ja no pot arribar, hi pensa en ment i intel·ligència. Precisament per aquest motiu es considera com la qualitat clau de cada home, sempre que s'exploti de la manera correcta. Charles Chaplin deia, la nostra joguina més gran és el cervell. Doncs bé, tot i això, hi ha filòsofs i escriptors que han vist la intel·ligència des d'un altre punt de vista. De fet, ser intel·ligent ens pot portar a entendre millor les coses i, per altra banda, a fer-nos córrer el risc de ferir-nos o decebre'ns. Com deia el mateix Santiago Rusiñol, qui cerca la veritat es mereix el càstig de trobar-la. Schopenhauer me fa gràcia perquè diu, davant dels ximplets i els imbècils només hi ha una manera de revelar la pròpia intel·ligència, la de no parlar amb ells. O Honoré Balzac, que deia, una de les desgràcies de les persones molt intel·ligents és que no poden evitar comprendre-ho tot, els vicis i la virtut. Per altra part, hi ha un autor que a mi m'encanta, que és Marcel Proust, que deia, tres quartes parts de les malalties de les persones intel·ligents provenen de la seva intel·ligència. O un personatge que tothom coneix, que és Woody Allen, diu, l'avantatge de ser intel·ligent és que sempre es pot ser un idiota, mentre que el contrari és completament impossible. I per altra part, si ens anem al ram de la pintura, Pablo Picasso ens deia, hi ha pintors que pinten el sol com una taca groga, però n'hi ha d'altres que, gràcies al seu art i a la seva intel·ligència, transformen una taca groga en sol. En tot cas, referit al refrany que comentàvem, aquest de guapesa sense enteniment és com una barca sense vent, podríem dir que moltes vegades la intel·ligència la utilitzem, sobretot les persones poc agraciades, com en el meu cas, per dir que, bé, ja que no tenim bellesa o guapesa, potser és més important la intel·ligència. En tot cas, que cadascú s'ho agafi com vulgui, però sí que crec que és important que una mica d'intel·ligència ens val la pena.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs a recta final del programa i, com sempre, per acabar, saludem, en aquest cas, en Martí Cadellans, des de la Cofradia Pescadors d'Arenys de Mar. Martí, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com estem? Com ha anat avui? Com ha anat la setmana? Que em diuen que...
No massa bona. Hi ha hagut peix de tota classe, tot el dia, tota la setmana, però no hi ha hagut quantitats en quantitat, però el peix s'ha aguantat bastant elevat els preus. Han vingut al dematí Saitó, aquest dia ha vingut Saitó que era al dematí, socios ja sabem que no hi ha, i a la tarda hi ha hagut de sèpies, d'enguados, aigües, raps, dentos, els arrastres, calamassos, maire, bròtoles, escamarlà, i la gamba, que està fallant una mica, sí. i no agafen massa. Hi ha hagut avui, 35-34 euros la compra a la petita, 65 la grossa, la mitjana, i a 124 i a 127 la grossa.
Per tant, bé, els preus prou bé. És a dir, com que no n'hi ha gaire, diguéssim que es paga bon preu.
Sí, es paga. S'està pagant molt bé l'escamarlà i la gamba blanca, també. Hi ha hagut barques avui de 40-50 quilos de gamba blanca, que també s'està pagant molt bé. Mm. La mitjana sobre 15, la grossa sobre 30, vull dir que a proporció el peix ha evolucionat en preu elevat.
Déu-n'hi-do. Per què no s'ha pescat peix? Que hi ha hagut mala mar, Martí?
Sí, hi ha hagut una miqueta de mala mar. Fora hi ha hagut una miqueta de mala mar. No de temporal, però hi ha hagut vent a fora, mar de fondo, i sentir que el teu peix es ressenteix, depèn del vent d'un terç. Si és el vent de Garbí, el peix agafa menys, i si es sent de llevant, agafen una miqueta més perquè hi ha més remoguda.
Per tant, el vent ha vingut d'on no tenia que venir, la mar estava remoguda, i per tant la pesca no ha anat bé, en un context en què, bueno, estan tots molt pendents de mirar de treure el màxim rendiment aquests dies que els hi queden.
Sí, bueno, és que hi ha barques que una problema és que una barca no pot anar a pescar segons el puesto que pot anar, i té que anar només que la gamba, no pot passar aquí a terra perquè no té dies. Ara estan evolucionant amb el govern espanyol unes noves clàusules, a veure si poden cedir captures d'algun barco que cedeixi amb l'altre.
Que això no, encara no s'ha manifestat, no?
No, que s'estan encara en reunions.
I com triguin molt, se'ns farà el 31 de desembre i no ho haurem desempatat, això, perquè, noi, això és lent, eh? Mira que els hi costen aquestes coses, de vegades.
Sí, però sí, és el que és, les barques que van en sentit poden pescar aquests dies, vol dir, aquí hi ha un calamar, aquest any hi ha més calamar que l'any passat, s'està aguantant la putera a un nivell bastant maco, 25, 27, 28 euros de compra, el d'arrastre que és sobre 18.000, 22, geni, 19, 15, depèn si és molt pelat, vull dir que hi ha igual que el lluç i el moll, que depèn del tamany i el color, doncs es paga millor, i en sentit, van el peix que estan agafant, o sigui, els quartos.
Val, és a dir, bueno, mira, diguéssim que els consumidors no tenim molt on escollir, a més, el preu que ens poden... Que
sí,
tenim al davant.
Escollir sí, perquè hi ha de tot.
Home, clar, però hi ha tot perquè ve del mercat, no perquè vingui de la cofradia.
No, d'aquí ara és de mar, és de sempre. Sí, pesca la massa, els anglados...
Sí, però poca quantitat.
No, que es dirà forta, no.
Va, per això...
Jo sí que no. El mercat de l'eix de mar, els dos del peix, vull dir, tenen peix tot el dia.
Sí, sí.
Dins del peix de l'eix de mar hi ha algú de Barcelona, això segur.
No, a veure, hem d'esperar aviam si el temps es centra una mica i passem allà a peixos d'hivern o no, bueno, què passa, no?
Que sí, estem... no, sí, ja estem començant, ara començaria les durades, diguem-hi, ja estem tocant alguna durada, però poca quantitat, esperem que a dintre de 15 o 20 dies alguna enganxada de 500 o 400 quilos de durades, grosses, o mitjanes, o més quantitat, el tema serà a veure si aquests dies l'enganxen.
Doncs Martí, en tot cas esperem que arribin aquesta enganxada, com tu dius, de durades, i ens quedem amb aquesta, bueno, amb aquesta sensació de que hi ha molta varietat, molt poca quantitat i bon preu. Que vagi molt bé, fins a propera.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Sempre que parlem de preu, evidentment ens ho mirem des del punt de vista dels pescadors, perquè evidentment des del punt de vista dels consumidors el preu està prou elevat. Nosaltres enfilem el que és la recta final del programa i per tant anem fent camí cap a les 6 en punt de la tarda. Un programa que avui ens ha permès conèixer tot el que ha tingut a veure amb el món dels contenidors i del transport marítim. Demà, com sempre, tornarem a les 4 amb la voluntat de seguir informant de mar i marineria. Que passeu una molt bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. I fes la teva.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ets amor, amistat, ets dolor, sinceritat. Ets un riu i jo sóc foc. Em pots creuar i jo cremar. Ets la nit i jo el sol. Em fas volar i jo avançar. Ets de fang i jo d'argent, i em fas del res.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.